COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera, ara Herrera, a COPE, a Catalunya i a Andorra, on tenim, com sempre, el Marc Pairés a les vies de so i un servidor, Ricard Álvarez, posant la veu i presentant tot plegat. Avui parlarem, mira, de l'onada de calor. Ja ho sé que portem moltes setmanes i mesos parlant de Covid, 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 i ara quan ve l'onada de calor sembla que ens hi agafem per variar una mica, però és que és veritat, eh? És una onada de calor que es preveu molt intensa segons el lloc, segons el lloc. En parlarem avui amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També parlarem dels Perseids, que són aquests petits meteorits que pots veure durant aquesta nit, sobretot, és la nit més forta. Ho farem amb Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. I també parlarem de vehicles, de matriculacions, de la caiguda de matriculacions del juliol, però també del futur immediat o a mig plaç del vehicle elèctric. Tot això des d'ara fins a arribar a les dues, però abans, informació de serveis. Anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat. Com sempre ho fem amb el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Informació meteorològica.
Bueno, que avui és la notícia del dia, sí. Com has fet ja amb la teva introducció. Doncs el primer dia de la jornada de calor, d'aquests 5 dies excepcionals que parla la Conselleria d'Interior, que a banda de les temperatures que ara en parlarem, té evidentment moltes altres derivades de l'actualitat. Avui hi ha hagut alguns punts a l'interior de Catalunya on aquesta nit hi ha hagut registres molt elevats, entre 23 i 25 graus. De cara avui, les temperatures més elevades ho trobarem al Pla de Lleida, amb la qual es superaran els 40 graus, arribant en alguns punts als 42. A Girona s'arribarà entre els 36 i 37 graus i a tota Catalunya no hi haurà cap municipi amb una temperatura inferior als 30 graus. I a més, doncs, hi haurà augment de les temperatures a progressiu de cara a les pròximes hores. A la tarda sí que pot haver-hi nuvolades que entrarien per l'oest i que això significaria la possibilitat de tempestes i ruixats a localitats com Sort, Tremp i Solsona, i també doncs amb aquest risc de que la pluja vagi carregada de fang a causa d'aquest cel tèrbol que tenim per aquesta entrada d'aire del Sàhara. Derivades, primer, òbviament, doncs, els efectes de la calor, salut activa, el que seria totes les recomanacions habituals de beure aigua, d'evitar, en aquest cas, l'exposició solar. Però problemàtica, en aquest cas, de les persones que es troben sense llar. Arrel se demana l'obertura de refugis climàtics, especialment a la ciutat de Barcelona, on hi ha un cens de 1.000 persones sense llar. I també, pel que fa referència als pagesos, demanen que hi hagi més concreció per part de la Conselleria d'Agricultura i Acció Climàtica, que els demana hi haurà d'una manera ràpida i urgent, però demanen també que s'escolti el sector.
Parlem ara de l'estat de la xarxa viària catalana.
Doncs a hores d'ara trobem problemes a la Nacional 2 a Tordera, amb també a la C32 paral·lelament a Tordera amb l'enllaç amb aquesta carretera, a l'AP7 de Jonquera, direcció Girona, a causa de l'accident d'un camió aquesta matinada, també en bus de vehicles a la G682 a Blanes, a la C17 a causa d'obres a Centelles, i també a hores d'ara trobem cada dijous ja aquest punt viari amb aquesta hora amb cues, que és la Nacional 145, la entrada al Principat d'Andorra, com les principals vies significatives amb circulació intensa.
Fem un avanç informatiu, Sergi, ens centrem primer de tot, després tornem a parlar de calor, però ens centrem primer a l'apartat Covid, coronavirus, i a més, posant el focus també a les residències.
Sí, baixa molt lentament la transmissió del virus, sí que baixa, però no té res a veure, malauradament, amb l'explosió del passat dijous amb la seva pujada. Avui Salut notifica 2.451 nous positius. Per fer la comparativa, el passat dijous es van notificar 3.090, per tant són 500 menys, i atenció a la letalitat que continua sent elevada, 29 morts notifica avui a Salut. Pràcticament al llarg d'aquesta setmana ens movem entre 25 i 35 víctimes mortals diàries a causa del virus. Sí que baixen els hospitalitzats, 1.790 hospitalitzats, 68 menys, 559 a crítics, 21 menys. La causa, afortunadament, és que cada cop hi ha menys ingressos, que és la part positiva. Dins d'algun índex de preocupació, la RT torna a augmentar lleugerament, avui està situada a 0,76 i el risc de rebrot a 386 punts. I d'altra banda, l'Associació de Petites i Mitjanes Residències no està d'acord amb la possibilitat de que Sanitat obligui els treballadors no vacunats a que canvien la seva distribució a les residències per no tenir contacte amb, els residents. El problema, segons Valentina Botella, que hem parlat amb ell, és que a les petites residències pràcticament el contacte és molt constant. El que es troba a l'administració, el que costa a la lavanderia, té amb els residents contacte perquè són més petites aquestes residències i parla, doncs, d'un problema difícil de superar. Segons les dades, el 7% de treballadors de residències no s'ha vacunat. La coordinadora de residències 5+1, Maria José Carcelón, ja va dir a la cadena COPE que considerava que tothom que treballava en una residència havia d'estar vacunat ja com una obligació perquè era la porta d'entrada del virus novament a les residències. Ja un mes d'en centenar a Catalunya que tornen a estar amb color vermell.
Avui parlem de les residències, del món sanitari, si voleu, però aquella divisió entre vacunats i no vacunats, no sé si progressivament anirà arribant a la resta de la societat. Ho veurem d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos. Sergi, tema de la calor, ja ho hem explicat. S'està, a més, restringint, i ja es va fer, restringir el pas a moltes zones naturals perquè el risc d'incendi és altíssim.
Sí, Interior llança un missatge clar. No és moment ni de fer acampades ni de fer excursions. Aquest cap de setmana el millor és quedar-se cadascú a casa o en el seu lloc de residència i no vol gairebé a ningú al medi natural, a excepció, òbviament, dels residents. Diu que els bombers no poden estar activats per anar a fer rescats, sinó que han d'estar activats per el risc extrem d'incendis i pràcticament les mesures són amb una sola idea, que ningú vagi al medi natural aquest cap de setmana.
I per acabar, operació policial a Girona.
Sí, atenció, 27 detinguts per una xarxa que no és novedosa, però que en aquest cas sorprèn pel seu volum de persones que estaven implicades en aquesta xarxa. Quina és? Doncs se cobraven entre 600 i 1.000 euros per contractes laborals, especialment amb el sector agrícola, que eren falsos. L'objectiu és papers per la residència. Atenció, perquè l'empresari que posa el seu nom en aquesta casa perquè hi hagi aquest contracte de treball fals s'exposa amb una sanció administrativa que podria arribar dels 10.000 als 100.000 euros, dels 10 als 100.000 euros, però, com dèiem, 27 detinguts amb aquesta operació de la Policia Nacional a les comarques gironines.
Sergi, gràcies. Ens tornem a escoltar a partir de la una. Passem ara a parlar d'esports amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Mira, et anava a fer una afirmació de què tal l'inici de la Lliga, però t'ho transformo en una pregunta i em clau del Futbol Club Barcelona. Preparats per l'inici de Lliga?
Doncs mira, segons ha pogut saber Esports Copé, al Barça hi ha optimisme en poder inscriure Memphis Depay i Eric García abans d'aquest debut a la Lliga aquest diumenge al Camp Nou contra la Real Sociedad. Confia en el club que la via per fer-ho és tancar les sortides d'Umtiti i Pjanic tan aviat com sigui possible. Avui, a més, s'han incorporat als entrenaments Pedri i Eric García. El canari podria ser titular al partit de diumenge. En el cas d'Eric, haurà d'esperar per saber si pot ser inscrit. Qui sí que està inscrit ja és Emerson Royal, perquè torna d'una sessió amb el Betis. Hem de parlar també d'una entrevista de Leo Messi a la BBC, on explica que va plorar amb la seva dona Antonella el dia que Joan Laporta va decidir no renovar-lo i que ja el desembre tenia decidit quedar-se al Barça. Parlem ara de l'Espanyol perquè el debut a la Lliga ha canviat d'horari en previsió de les altes temperatures d'aquest cap de setmana. L'equip havia de jugar dissabte a les 5 a Pamplona, però finalment s'enfrontarà a Osasuna dissabte a les 10 de la nit. En aquests moments està parlant en roda de premsa el capità David López, que diu que un dels punts forts de l'equip aquesta temporada serà que ja porta molt de temps amb el mateix entrenador, amb Vicente Moreno, i ja coneixen els seus mètodes. En tenis, Paula Badosa ha caigut eliminada a la segona ronda del Masters de Montreal per la canadenca Rebecca Marino, la tenista número 220 del rànquing mundial, que va estar apartada del circuit durant 5 anys per patir ciberbullying.
Gràcies, Sílvia. Ens tornem a escoltar també a partir de la una. Nosaltres en uns minuts, ara sí que parlarem de la onada de calor, però amb un meteoròleg aquí a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Lleida.
97.4 FM i 1224 ona mitja.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en La Linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
No sé si podemos pedir una hipoteca.
Tranquila, consultaremos a RN tu solución hipotecaria. Nos buscan la hipoteca que mejor se adapta a nosotros y además su análisis es gratuito y nos lo confirman en 48 horas.
¡Genial!
RN tu solución hipotecaria. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? Contáctanos y encuentra tusolucionhipotecaria.com.
¿Necesitas comprar, alquilar o reparar una silla de ruedas? Gracare, 93 490 26 29. Somos especialistas en sillas manuales, eléctricas, deportivas, plegables, andadores y scooters. En Gracare también encontrarás camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Aceptamos recetas del CAT Salud y Mutuas. Nos encontrarás en Barcelona, calle Entensa 165. Ahora también en Rosselló 157, justo delante del Metro Hospital Clínico, y en Terrassa, calle Isatquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra, y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado: ¡viva la vida y viva la radio!
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego.
Pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron
Juan Carlos.
Sí, sí, jabato.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ja fa dies que ens estan avisant, t'ho estem dient als butlletins informatius, a través de les xarxes socials, a tot arreu et surt l'onada de calor, l'onada de calor que ja ha arribat, que ja la tenim aquí, que evidentment, depenent d'on estiguis, doncs la notaràs més o menys. Ja t'avanço que si estàs a la zona del litoral, platja, costa, tocant al mar, la notaràs menys, menys, el qual no vol dir que no la notaràs. Si estàs a l'interior, Plana de Lleida, interior de Catalunya, doncs la notaràs bastant més. I si estàs a les muntanyes, doncs jo crec que la notaràs menys. Però vaja, com de revolucionat està el temps, doncs vaja, jo no m'aventuro a dir-te res sobre segur. Mira, a qui li vull preguntar és l'observador meteorològic que està a l'Observatori Meteorològic de Lleida, l'Armando Álvarez, que segurament ja l'has escoltat més d'una vegada a les escapades de COPE o a la nieve en la COPE. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bona.
Bé, ens han avisat, sí, i sí, ja la tenim aquí. Eh? De fet, ahir, aquesta nit, ja ha estat una nit càlida,
Pues
càlida.
Sí, sí. Ha sigut una nit d'escàndol, sobretot a la meitat sud de Lleida, perquè ens ha disparat el termòmetre a 32 graus a la una de la matinada. Lo nunca visto, com se podria dir. Hi ha hagut un desplom, un escalfament, una compressió de l'aire, ha pujat la pressió 4 mil·libars de cop, i hem tingut fortes ventades que han fet estralls. Ha hagut força trencadissa de branques a la ciutat de Lleida, amb cops de 84 km per hora. A la resta no ha sigut tan violent, perquè estas ventades i aquest ascens de la temperatura era fruit de les tempestes que han descarregat a l'Aragó, que freguen moltes vegades o s'endinsen dins de les comarques de Lleida. Es queden per davant 4 dies que tenien avís entre taronja i vermell, sobretot a les comarques de l'interior de Catalunya, sobretot a les comarques de la meitat sud de Lleida, on se podien arribar. Hi ha previsions, jo no les he vist mai, en 81 anys, no és que jo tingui 81 anys, sinó de registres de 81 anys, no s'han registrat 4 dies seguits de 40 graus a la Plana de Lleida. en el mes d'agost.
Bueno, estaries molt bé, amb 81 anys, si fos el cas. Abans d'arribar a les dades concretes, i com bé has apuntat ja, des d'aquest registre d'aquests darrers 81 anys, no recorda temperatures, per exemple, a la zona de Lleida, però és que això és exportable a la resta de Catalunya, temperatures tan altes al mes d'agost. Per què està passant això ara? És a dir, per què arriba aquesta temperatura tan alta?
S'ha desplaçat l'aire càlid que està a sobre del Sàhara, que s'ha anat escalfant. El Sàhara és enorme, són més de 9 milions de quilòmetres, més gran que Europa. Doncs l'aire que està a sobre s'ha escalfat per contacte sobre la superfície de terrestre del Sàhara i s'ha desplaçat cap al sud d'Europa. És tota la Mediterrània, és també Itàlia, és tota la Mediterrània des de Grècia fins a Espanya i fins i tot arribarà a Portugal els propers dies, doncs s'ha desplaçat al sud d'Europa i ens ha portat aquestes temperatures. L'aire ve, no ve a ran de superfície, ve en errada, 3.000, 4.000 metres d'alçada, i portant aquesta pols en suspensió que enterboleix l'atmosfera, que fa que faci aquesta visibilitat més curta, més, el cel blanquinós, calitjós, i juntament amb la radiació solar d'aquesta època, pues, sumen i sobretot a les zones de l'interior on el mar no influeix, perquè el mar fa una mica de regulador, de tampon, amortigua una mica la temperatura, d'ahir que la línia de la costa seria el lloc més amb temperatures màximes no tan altes, entre 29-30 com a molt, fins i tot tindria temperatures menys altes a la línia de la costa que a alta muntanya. Vielha, per exemple, està previst que dissabte diumenge pugui arribar a 34-35, només una hora, després per la nit sí que refresca el Pirineu, però mentre que a la línia de la costa no arribaran més enllà de 30-31 graus, però després per la nit també tindran una nit ja no tropical, sinó equatorial, potser el termòmetre no davallarà dels 25 graus a la línia de la costa. És a dir, que a la línia de la costa les nits seran menys suportables que no al centre del dia, amb les marinades que bufen a les hores centrals i durant la tarda.
Per cert, ahir a les comarques de Ponent, a part de les ventades, hi va haver precipitacions, crec que quantitats no massa elevades.
No, molt poca cosa, només, per exemple, a la zona del Segrià, limítrofe, a Nosca, Sucs, 3 litres, com més, però a Lleida 0,2, va ser testimonials. Va ser més...
Per embrutar, bàsicament.
Exactament. Avui m'he trobat el vidre del cotxe també ben brut, de les quatre gotes que van caure, molt pocs importants. Sí que a l'Aragó va haver precipitacions més importants, però aquí arriben de resquilló.
Armando,
arribar al sud de Lleida.
Armando, sense ser experts, ni tu ni jo, i ja ho sé que és un tema molt sensible i que s'ha de parar molta cura quan es parla d'això, però podríem dir que l'escalfament global o el canvi climàtic o tot plegat sí que influeix en la virulència d'aquestes onades de calor. No és que no n'hi hagi hagut, però arribar amb aquests graus sí que no és normal. Ja ens has dit, amb 81 anys no hi ha registres de 40 graus.
Si avui arribés en Lleida només ha registrat 3 dies de 40 graus en 81 mesos d'agost, històricament. N'hi ha hagut onades de calor. Realment, les onades de calor van sortir a la palestra dels mitjans de comunicació després de l'estiu, durant l'estiu del 2003. No és que abans no hagués. El juliol del 82 va haver gairebé 43 graus a Lleida. I si ens remuntem als 71 anys enrere, el juliol de 1950 va ser extraordinàriament càlid per la persistència de la calor. Llavors tampoc ens deien que tenien que beure aigua ni que tenien que recordar-nos del sol. El sentit comú també funciona, no? I a vegades no cal que ens tinguin que dir...
Bueno, la majoria de les vegades. ara sí que ja anem a les xifres. Tot això són previsions meteorològiques. Sí. Ja sabeu que el tant percent d'encert és molt alt, encara que a vegades no ho encerten, i sobretot quan és tan dispers, doncs és difícil encertar-la a tots els municipis, però la tendència és que farà molta calor avui, divendres, dissabte, diumenge i fins dilluns, no?
I dilluns cau la temperatura, ja baixa, potser baixa 5-6 graus, i es normalitza durant la propera setmana, tot i que hem d'esperar a demà, divendres, que surten les previsions del Centre Europeu a mig termini, que surten per diverses setmanes, per les tres properes setmanes, però que per la setmana següent és molt més fiable. Mm-hmm. Però tenim quatre dies per davant de temperatures molt altes durant les tardes a l'interior de Catalunya, durant les nits a la línia de la costa. I en una franja més curta de la primera, de mig, al voltant de migdia i primeres hores de la tarda a les capitals de comarca del Pirineu. Hem de dir que a altituds de 2.400 metres, que n'hi ha alguna estació, a Portainé, Pic de l'Orri, Baqueira, Cerler, 2.400, n'hi ha hagut temperatures per damunt de 20 graus, les màximes, no? És a dir, que has de pujar molt amunt, per damunt de 2.000 metres, per tenir un ambient més fresc aquests propers 4 dies. I això és la gent que surta a muntanya o als boscos, pues molta cura, perquè el risc d'incendis és altíssim, clar, perquè les humitats a l'interior són molt baixes. Ahir Lleida va baixar fins a 26% d'humitat, amb fortes ràfegues de vent, qualsevol espurna pot crear un incendi que es pot anar de les mans. És a dir, el risc d'incendis és altíssim d'aquests propers 4 dies i s'ha d'anar molt en compte. Mm-hmm. És el factor més important de risc, perquè després se'ns va de les mans i és una autèntica catàstrofe.
Sí, bueno, i a més el planeta estem vivint greus i grans incendis, eh?
Sí. És que a de vegades, com tal que una sola persona faci una malifeta o un descuit molt gran, causen danys molt terribles. I això que la immensa majoria, el 99,9% de la població, ho fa bé i no comet cap desastre.
Armando, ja sé que demà sortiran les previsions i de casa en parlarem demà, sí, però tot apunta que el mes d'agost seguirà sent càlid, potser no tant com aquests dies.
Exactament.
Però que fred o per sota de la mitjana no sembla que serà.
No es veuen temperatures molt baixes, ni aquestes entrades que hem tingut al mes de juliol, entrades de nord, que interrompien, feien un tall, tenien temperatures altes, de fet, Lleida va arribar a 39 graus cap a mitjans de juliol, però es quedaven cada dos o tres dies tenien una interrupció d'aquestes calorades. I el dolent d'aquesta vegada és la persistència. Estos 5 dies de calor seguits, després rebaixa, però no rebaixa massa. Només el Pirineu refrescarà amb temperatures de 20 a 25 graus la propera setmana, seria el lloc més refrescat, que refrescaria més durant la propera setmana.
Pluges, se'n veuen? Perquè clar, això és molt necessari i no se'n veuen, eh?
No es veuen més que aquestes que puguen provenir de tempestes, que aquestes tempestes gairebé són seques i són més perilloses perquè els llamps poden ocasionar un incendi.
Clar.
És a dir, no es veu pluja a curt termini, ni en una setmana vista. Com no sigui d'alguna tempesta que fregui el sud de Catalunya o les comarques de Ponent o el Pirineu, potser diumenge està previst que hi hagi tempestes al Pirineu i aquestes podrien deixar alguns xafes. Però sempre coses no generals, sinó disperses i més localitzades a diferents llocs de Catalunya. Sent el Pirineu les comarques que més possibilitats tenen de que de cara a diumenge pugui arribar algun xàfec tempestuós.
Doncs Armando Álvarez, observador meteorològic a l'Observatori Meteorològic de Lleida, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Demà tornem a parlar per acabar d'afinar el cap de setmana i la propera setmana.
A veure si avui arriben els 40 graus, bueno, tenen una mica en la dubte.
Bueno, suposo que a nivell meteorològic fa gràcia d'apuntar aquestes coses a l'historial. A nivell ciutadà ja et dic jo que...
Pues ja no.
Jo si ens quedem a 38, millor que a 41.
És millor
però
que
paguin
les previsions i que no arriben.
Armando, cuida't.
Pues fins demà. Bona tarda a tothom.
Teniu les cames cansades, teniu problemes de circulació a les cames, doncs parlarem d'un producte que es diu Varifin de Mundo Natural. Y para hablar de ese producto tenemos a Adrián González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz. Tienes toda la razón.
Nos ayuda mucho Varifin en esto.
Claro, piernas cansadas, piernas hinchadas, la dilatación venosa, los camareros, también sea un grupo poblacional, bueno, camareros y dependientes que también están y permanecen mucho tiempo de pie, pues se resienten bastante de las piernas en esta temporada por el aumento del calor, se pierde el control de los vasos sanguíneos, se dilatan mucho las venas, hay mayor capacidad de inflamación, de edema, y esto conlleva a esa situación. Podemos proponer muchos suplementos para este fin, pero queremos proponer Barifin porque Barifin tiene un efecto flebotónico más inmediato, es decir, el rusco y el castaño de India pues tonifican bastante las venas, tiene gran afinidad, y esto lo sabemos que se está usando desde la Segunda Guerra Mundial. Y el otro aspecto que hace Barifin diferente a los demás productos es que también está aportando la vitamina C, aporta bioflavonoides cítricos como es la rutina, la esperidina, y también la proantocianidina de la uva, que contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, porque en la capa media de las paredes de los vasos sanguíneos es donde se fabrica el relleno, el sostén y la cohesión de estas estructuras venosas. Si no hay un control y no hay una fábrica por acción de esa vitamina C en la fabricación, en todo lo que es el relleno, la cohesión de este tejido, pues entonces se dilata fácilmente y por eso se inflama, y ahí es donde tenemos esos problemas de piernas cansadas y lo demás que puede provocar, porque el 80% de los trombos se fabrican en esas venas muy dilatadas. Por eso es que tenemos que prestarle atención a esta situación, y Barifin, una cápsula al día nos puede venir muy bien, y también hay Barifin en crema, que lo aplicas y además tiene efecto frío con una sensación de bienestar casi inmediata. Y se me preguntan muchas veces, ¿se pueden combinar? Sí, perfectamente. ¿Puedes utilizarlo por separado? También. Barifin del mundo natural.
¿Dónde lo vais a encontrar? Pues en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios o en la parafarmacia del Corte Inglés, o por supuesto en Mundo Natural, en el teléfono 91-446-0000, 91-446-0000, o en la web de Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les efemèrides musicals d'avui ens quedarem amb una sola efemèride, perquè tal dia com avui, un 12 d'agost de 1949, a Glasgow, Escòcia, neixia Mark Freuder Knopfler, conegut artísticament com Mark Knopfler.
Frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down.
Músic de sessió, guitarrista, productor discogràfic, cantant i compositor escocès. Curiosament, abans de la seva carrera com a músic, va treballar de periodista i, a més, va donar classes a la universitat. Principalment és conegut com fundador, guitarrista i cantant de la banda Dire Straits, i també es patent el seu singular estil amb la guitarra sense pua. Està considerat com un dels músics més importants de la història del rock de tots els temps. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in a grave. After all she Nascut tal dia com avui, 12 d'agost de 1949, a Glasgow, a Escòcia, Mark Knopfler. Però clar, quan parlem de Mark Knopfler, les que hem escoltat fins ara, que porten per títol What It Is i la d'ara Beryl, són les de Mark Knopfler en solitari, però quan escoltem el nom de Mark Knopfler, el primer que ens ve al cap és Dire Straits. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Dire Straits és un grup de música anglès que es va formar l'any 1977 i que va estar actiu fins a l'any 1995, 18 anys, on ens van mostrar grans èxits, com per exemple aquest Sultans of Swing, en el que la guitarra i la veu és la de Mark Knopfler. Don't give a damn about any trumpet playing band.
it ain't what they call rock and roll.
Vaja, Sultans of Swing, però qui no recorda el Walk of Life que ens presentaven també els Dire Straits? Walk of Life, hem escoltat el d'ara, Walk of Life, Sultans of Swing, però escolta, te recordes aquest tema? Amb aquesta entrada espectacular que tenia. Money for Nothing, per cert, que en més d'un concert es va fer acompanyar, Mark Knopfler es va fer acompanyar per Eric Clapton a la guitarra, també. O com oblidar-nos del Brother in Arms. And you'll no longer burn to be brothers in arms. Dire Straits, que van estar en actiu de l'any 1977 fins al 1995 amb Mark Knopfler al capdavant. Però avui estem escoltant música de Mark Knopfler i de Dire Straits perquè, recorda, estem a les efemèrides. Tal dia com avui, 12 d'agost, però de l'any 1949, a Glasgow, a Escòcia, va néixer Mark Freuder Knopfler, conegut artísticament com Mark Knopfler.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Bueno, no hay duda de que para mantener tu peso a raya y que adelgazar sea fácil es posible gracias al plan 1-2-3. No hay duda de eso, pero las vacaciones y agosto traen consigo un aumento considerable de peso, que esto también es así, y además aumenta el volumen por el calor y cuando subes a la báscula pues te asustas. No es tarea imposible, de verdad que no lo es, ¿eh? Por eso Enriqueta, que es dietista de Clinic Tech, nos dice qué tienes que hacerle frente a la báscula para perder peso. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Ricardo. Mira,
vamos pues, a perderle, vamos a no tenerle miedo, ¿eh?
No, porque adelgazar en vacaciones es fácil y posible con el plan 1-2-3, ¿eh? Vamos a mantener a raya durante todo el verano esa pérdida de peso, vamos a poder reducir un tipazo. Y lo vas a conseguir con el plan 1, 2, 3, que no son batidos, porque vas a seguir comiendo. Y además, una vez que hayas conseguido adelgazar, no tendrás efecto rebote.
El plan 1, 2, 3, que tiene registro sanitario, es apto para hombres y mujeres, incluso celíacos, diabéticos y deportistas, y solo en 3 semanas. La primera semana son sobres de piña que se disuelven en un vaso de agua fresquita. Los vamos a tomar como si fuera un zumo.
Como si fuera un zumo, Ricard, ¿eh? Pero ellos se van a encargar de drenar, de ayudarnos a eliminar las toxinas, de ayudarnos a deshincharnos, a bajar más de una talla y a perder hasta 2 kilos en esta semana.
En la segunda semana, sobres de naranja, como un zumo, pero con el poder de la pura fibra, ¿eh? Y los prebióticos.
Sí, ellos nos van a ayudar, bueno, recuperamos la flora, que hay que mimarla muchísimo, fortalecemos el sistema inmune, regulamos nuestro metabolismo y podemos llegar a perder en esta segunda semana hasta 3 kilos.
Y la tercera semana, cápsulas captagrasas, bloqueadores de carbohidratos.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar esa grasa para seguir perdiendo peso. Y el tiempo, pues pasa muy rápido. Han pasado 3 semanas y el resultado en nuestra báscula es que hemos logrado perder de 4 a 7 kilos. Así que si quieres comprobarlo, llámame. El teléfono es muy fácil. 650-51-52-53.
Con el plan 1, 2, 3, adelgazarás y controlarás tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión.
Sí. ¿Quieres comprobarlo? Pues el teléfono 650-51-52-53. Te lo podemos enviar a tu domicilio, si quieres, mañana mismo, sin gastos de envío. Pero atención, porque si me llamas ahora, te voy a poner de regalo el tratamiento detox, pero también de regalo nuestro gel adelgazante que destruye esa grasa acumulada donde esté, abdomen, barriguita, caderas, piernas, y además práctico porque lleva un rolón incorporado. Pues te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. Así que te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Recuerda, con el plan 1, 2, 3 bajarás de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Adelgazarás seguro este agosto. Llama ya, 650-51-52-53. Ah, y no olvides, el tratamiento detox más gel adelgazante son gratis con tu plan 1, 2, 3. Llama ya, que no te acuerdas del teléfono. Te lo repito, 650-51-52-53, que Enriqueta y su equipo os informan por teléfono. Va, otra vez más, 650-51-52-53. Enriqueta, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte, Ricard. Hasta mañana, chao.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, porque mi cintura...
Doncs apa, que ens n'anem ja directes cap a la 1 de la tarda. Hem parlat de la onada de calor, de fred. És que te'n parlem tots els mitjans de comunicació i no cal que te'n parlem perquè només et cal obrir la finestra, treure el nas i notar que fa molta calor. Però et recordo 10 coses evidents però que has de tenir en compte, sobretot que la gent gran, els nens i els malalts crònics són la part de la població més afectada quan venen aquestes onades de calor. Per tant, s'han de protegir. No han de sortir fora a les hores de màxima calor. Tampoc és recomanable sortir a fer esport quan les temperatures són altes. És a dir, ara a migdia no te'n vagis a córrer. I si ho has d'acabar fent, si pot ser, buscar ombra i que sigui de poca intensitat. Si surts al carrer, fes anar barret, gorra, busca qualsevol cosa que s'adapti a la moda, que ho trobaràs segur, però evita l'exposició directa al sol. Si t'ha de tocar, protegeix-te amb crema solar, a la cara, als braços, on sigui, sobretot, i ja saps, de factor 50. També has de beure més aigua de l'habitual. Evita les begudes alcohòliques que afavoreixen la deshidratació. No s'ha d'abusar de la cafeïna ni dels refrescs. Aigua. I també s'ha d'evitar menjar moltíssim, perquè això tampoc va bé quan hi ha molta calor. Per tant, alimentació lleugera. A la mesura, si pots, sopes fredes, fruita. A casa, si pots, baixa un pelet les persianes, sobretot si et toca el sol directament. I, escolta, ja ho sé, que l'electricitat ha pujat molt, però si tens ventilador o aire condicionat, mira, posa'l, que no passa res. Si vas amb vehicle, ull, aire condicionat, si el tens, i no el deixis al sol amb persones a dins. Als llocs públics i tancats has de mantenir la mascareta, ja ho saps, estem en pandèmia. i si tens qualsevol símptoma, truca al 112, no t'espantis. Nosaltres ens plantem a la una. Estàs en companyia de COPE Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia, on parlarem d'astronomia. I parlarem també de la matriculació de vehicles, que ha baixat el juliol, i del futur immediat o a mig pla del cotxe elèctric.
La una a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 35, 40 grados se registran ya a esta hora en buena parte de España. Y lo que nos queda por delante, porque la ola de calor que va a dejar hasta 45 en algunos puntos no va a remitir hasta el lunes. Alertas activadas en casi todo el país, pero la peor parte se la lleva todo el Valle del Ebro. Las provincias de Lérida y de Zaragoza están ahora mismo teñidas de rojo. En la capital aragonesa, a la orilla del Pilar, tiran de resignación.
Pues muy mal.
¿Qué, cómo lo llevo? Aguantándolo.
No tengo aire acondicionado porque no me gusta, pues con un ventilador y beber agua.
Mojarme.
Pues subirme al Pirineo, sin ninguna duda.
Calor y más calor, pero no en todos los sitios por igual. Ahora mismo Canarias, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia se libran de las alertas por altas temperaturas. Precisamente en Galicia nos quedamos porque la justicia ha tumbado el llamado certificado COVID para que se exigía para entrar en bares y en restaurantes, Eva Iglesias.
Era una medida que llevaba vigente desde el pasado 24 de julio. Los magistrados aseguran que el gobierno autonómico no les envió la orden para su autorización al ser una medida restrictiva respecto a derechos fundamentales. Aseguran que este anómalo proceder por parte de la Xunta es lo que ha provocado esta confusión. Contra esta decisión no cabe recurso, por lo que desde ya los locales de hostelería no tienen la obligación de pedir este documento o una prueba PCR a los clientes que quieran acceder al interior de los locales. La Xunta, por su parte, guarda por el momento silencio. Apuntan que todavía no han recibido ninguna notificación al respecto.
Enseguida, en este mediodía COPE, te vamos a detallar cómo van a ser los próximos días en lo meteorológico y vamos a hablar, pues, de lo que nuestro bolsillo lleva acusando durante toda la semana. El alto precio de la luz, máximo histórico de nuevo, repetimos, por activa y por pasiva. Hoy el megavatio hora se sitúa en los 116 euros. Este jueves estaba además marcado en rojo en el calendario para las empresas que sirven comida a domicilio y especialmente para los trabajadores que la reparten, los llamados riders. Con la nueva ley en la mano pactada entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, estas plataformas tenían de plazo hasta este 12 de agosto para dar de alta como un trabajador por cuenta ajena a estos repartidores que cotizaban en su mayoría como autónomos. Estos se alegran de la nueva normativa, pero creen que va a provocar que muchos de ellos se queden en el paro o que las empresas busquen resquicios legales. En Herrera en COPE hemos buscado respuestas a estas dudas con David Ibáñez, abogado laboralista.
Ellos intentan buscar de una manera burlar la ley. Están modificando todo su sistema buscando alguna manera de lograrlo. Utilizarán franjas horarias que antes eran obligatorias para los trabajadores, dejarán de existir. Tendrá su margen de independencia el trabajador, tendrá su margen de independencia en cuanto al establecimiento del precio.
Y te cuento que una decena de inmigrantes llegados la semana pasada a Mallorca se han fugado del hotel COVID donde estaban guardando cuarentena por ser contactos estrechos de un positivo en coronavirus. Nos vamos ya a la isla Balear, ahí está Cristina Llamas.
Aunque dieron negativo en la prueba PCR, se desconoce el paradero de estas personas que estaban siendo atendidas por una ONG a la espera de ser trasladados a la península. Tienen abierto un expediente de devolución, aunque están en libertad por la situación de la pandemia, ya que las fronteras se mantienen cerradas. Fuentes policiales han explicado que en el Hotel COVID de Palma no hay custodia policial, ya que la gestión del establecimiento, al igual que la cuarentena de estos migrantes, depende directamente del Govern Balear.
Javi Jurado, buenas tardes.
Muy buenas.
Los clubes de la Liga pendientes de la Asamblea que se está celebrando en estos momentos.
Sí, en ella los clubes aprobarán o no el acuerdo con ese fondo internacional que les permitiría, por ejemplo, entre otras cosas, incrementar su límite salarial. ¿Qué está sucediendo en esa Asamblea, Javi Gómez?
Desde las 10:30 llevan reunidos aquí en la calle Torrelaguna 60, en la sede de la Liga. Han tenido un pequeño receso a eso de las 12 de la mañana, pero sigue la asamblea. Aún no se sabe nada de la votación final, aunque a priori 39 clubes votarán a favor de esa inyección del fondo CVC y tan solo Real Madrid, Barcelona y Athletic Club estarán en contra. No han venido Florentino ni Laporta en representación José Ángel Sánchez y Mateu Alemany en 2 horas rueda de prensa de Javier Tebas.
La Liga, recuerden, comienza mañana con el Valencia-Getafe a las 9 de la noche en Mestalla. Para esta jornada 1 ha cambiado de horario el Osasuna español. Previsto para el sábado a las 5, se jugará a las 10 de la noche para evitar los 39 grados que se esperan de máxima en Pamplona. Y acabamos de conocer la baja de Maverick Viñales en el Gran Premio de Austria para este domingo. Le suspende su equipo Yamaha por una operación irregular con su moto y estudiará más adelante las decisiones que puedan tomar con el piloto español de aquí al final de la temporada.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a recordar la celebración en este 12 de agosto del Día Internacional de la Juventud y el trabajo que los salesianos realizan con los jóvenes para mejorar y cambiar nuestra sociedad.
Así es, porque en la actualidad hay en el mundo más de 1.800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años, pero más de la mitad no sabe leer o escribir. Y en el momento actual, su situación de pobreza, marginación y falta de trabajo se ha agravado por la pandemia. Recordamos ante esta preocupante situación que más de 200.000 jóvenes de todo el mundo reciben formación en alguno de los 830 centros educativos salesianos con una educación técnica que a un 85% les permite encontrar empleo y que para el 65% de estos jóvenes supone un trabajo estable. Ante la marginación y falta de oportunidades educativas que sufren, los misioneros salesianos reivindican ante los gobiernos de todo el mundo que los jóvenes reciban una educación de calidad y encuentren empleos para vivir dignamente con compromisos y medidas que sean efectivas, que no se queden en papel mojado o que se lleve el viento.
Gracias, Faustino. A partir de la 1:30 de la tarde, El Espejo, seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, som la teva COPE més propera ara, migdia a COPE, a Catalunya i Andorra, on, com sempre, tenim el Marc Pairés a les vies de so, fent que tot això funcioni, i un servidor, Ricard Álvarez, posant la veu i presentant. Parlarem d'aquí uns minuts de les Perseides, dels Perseids, que són aquests petits meteorits que pots veure amb major intensitat aquesta nit del 12 al 13 d'agost, si és que la nuvolositat i el pols del Sàhara t'ho permeten, allà on estiguis. Però també parlarem de les matriculacions, de les baixes matriculacions de vehicles del mes de juliol i del futur a mig i llarg plaç del futur del cotxe elèctric. Veurem com va tot plegat. Però abans, busquem la informació de serveis, anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Vinga, parlem de la previsió meteorològica o del temps. Segueixen pujant les temperatures, ho diem, ens fem pesats, però és que, a més, el que sí és cert, i com ja ens ha comentat el nostre meteoròleg, és que arribarem a xifres pràcticament mai vistes en un mes d'agost.
Sí, te parlo ara de temperatures actuals. A hores d'ara, quan passen 7 minuts de la 1 del migdia, Girona 34 graus, Lleida 33, a Tarragona 32, Barcelona 28 graus i Andorra 31 graus. Avui a tot Catalunya se superaran els 30 graus, a totes les localitats. El pic de calor més intens a l'interior de Lleida, entre 40 i 42 graus. A Tarragona poden arribar entre els 37 i els 38, a Girona entre 37 i 38, i a Tarragona entre els 35 graus, també a l'interior de Barcelona. Aquestes són les previsions. També pot haver-hi nuvolositat a la tarda, especialment a la zona de l'oest, que poden deixar ruixats, fins i tot amb possibilitat de fang a causa d'aquest cel tèrbol, a localitats com Sort, Tremp o Solsona. Aquesta és la previsió del temps. Majors de 40 anys i doncs, podem parlar de les 7 derivades que hi ha a causa de la nostra activitat diària.
Busquem ara l'actualització de la xarxa viària catalana.
Doncs en aquest moment trobem circulació intensa a la C31, Torroella de Montgrí, a la APSAT a Jonquera, a causa de l'averia d'un vehicle, a Nacional 145, a l'accés al Principat d'Andorra, a la C63, a Lloret de Mar, i a la G682, entre Lloret de Mar i Blanes, serien els punts amb circulació més intensa a la xarxa viària de Catalunya a hores d'ara.
I ara sí, fem un avanç informatiu. Ja sabeu que tota la informació arriba a les 2:20 de la mà dels serveis informatius de COPE a Catalunya. obrim la secció de coronavirus perquè Salut alerta que el ritme de baixada de contagis s'ha aturat.
Sí, està estabilitzat aquest descens, és un descens molt lent, massa lent, evidentment. Avui se notifiquen 2.451 nous positius. El dijous passat, per fer la comparativa, se van notificar 3.090, és a dir, són 500 menys. I, a més, la letalitat continua sent la part més tràgica, molt alta, 29 morts. Hi ha 1.790 hospitalitzats, 68 a menys, 559 a crítics, 21 menys. A més, els experts, ja consultats per la cadena COPE, alerten de que aquella terminologia d'immunitat tant de grup, tan desitjada, tan esperada, s'està complint amb els càlculs del 70% de la població immunitzada majors de 16 anys, hores d'ara, a Catalunya, però no servirà per tenir, en aquest cas, ja el guanyar la partida a la pandèmia. Ja s'ha d'arribar a nivells del 90% i gairebé a nivell no únicament espanyol, sinó a nivell mundial ni europeu, perquè si no la pandèmia va mutant. El que s'ha d'intentar és el control de la pandèmia, hores d'ara, doncs, amb un nivell molt més adequat que no està a hores d'ara. El Col·legi de Metges de Barcelona acaba d'emetre un comunicat on demana intensificar la vacunació de cara a la població adolescent dels 12 a 17 anys. Som a un mes del retorn a les escoles, que serà presencial, amb la variant Delta, que és molt més transmissiva que no pas de la de l'any passat, i per tant fins i tot també demanen que, si no hi ha amb aquests punts de vacunació un elevat ritme per part de població adolescent, també s'utilitzen els centres educatius, com ja es produeix amb la vacuna del papiloma, per tal de que hi hagi una vacunació intensa amb aquest segment d'edat.
A més, el problema de tot plegat i de les variants és que, quan ens havíem fet a la idea d'aquest 70% de la immunitat de grup, ara que ens hi acostem, que estem ja per sobre del 60%, ens diuen, per culpa de les variants, no té culpa ningú, que ja ens hem d'anar al 90-95%, però de tot el planeta, no només d'un país, i aquest és un problema greu. Sergi, parlem de calor, perquè és veritat, hi ha altes temperatures, però tot això ve acompanyat d'un risc d'incendi altíssim a bona part de Catalunya.
Sí, en 24 comarques, hi ha 500 bombers activats i un missatge per part de la Conselleria d'Interior: no és moment d'excursions, no és el moment d'acampades i no és el moment, òbviament, s'ha de recordar, a vegades hi ha molta inconsciència, de barbacoes. Per tant, és millor no anar al medi natural aquests pròxims dies. El missatge és clar: quedar-se a casa i refugiar-se de la calor. Sí que hi ha hagut aquest matí ja dos punts de crítica respecte a la coordinació de la Generalitat. Primer punt, Fundació Arrels. Què passa amb les persones sense sostre? El 2018 van morir dues persones a Catalunya per cops de calor. L'alternativa serien refugis climàtics, però hi ha molt poca informació d'on són. I el segon punt, també pagesos, que demanen més mesures concretes i que se'ls escolti. Recordem que Llaurà té un cost econòmic, ho fan per responsabilitat, però sí que demanen una major coordinació.
I a les 12:20 ens avançareu més sobre l'operació policial de Girona.
Sí, un total de 27 han detinguts que han realitzat, en aquest cas, contractes irregulars. Oferien contractes de treball amb un valor de 600 a 1.000 euros falsos per tenir papers.
Gràcies, Sergi. Recorda, l'informatiu arriba a les 2:20 minuts. Ara parlem d'esports, ho fem amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
L'inici de Lliga és imminent, però encara hi ha temes per tancar, per exemple, el Barça.
Sí, ha d'inscriure alguns dels seus fitxatges d'aquest estiu i, segons ha pogut saber Esports Copé, hi ha optimisme al club en poder inscriure Memphis Depay i Eric García abans de debutar a la Lliga aquest diumenge al Camp Nou contra la Real Sociedad. Confien que la via per fer-ho és tancar les sortides d'Umtiti i Pjanic tan aviat com sigui possible. Avui s'han incorporat als entrenaments Pedri i Eric García. El canari podria ser titular al partit de diumenge. En el cas d'Eric, està per veure si el poden inscriure. Quique Setién, l'exentrenador del Barça, ha assegurat en una entrevista a la revista Jot Down que dues vegades Laporta li ha demanat que perdoni el finiquito al club i ell s'hi ha negat. Messi ha entrenat per primera vegada amb el Paris Saint-Germain amb intenció d'estar a punt per Pochettino el més aviat possible. L'argentí ha explicat en una entrevista a la BBC que va plorar quan va saber que havia de marxar del Barça. A l'Espanyol, el capità David López ha dit en roda de premsa que un dels punts forts de l'equip és que ja porten molt de temps treballant amb el mateix entrenador i són molt versàtils. Embolica MotoGP, Yamaha ha suspès Maverick Viñales al Gran Premi d'Àustria d'aquest cap de setmana per trencar la moto en la cursa anterior. El pilot català ja havia anunciat fa unes setmanes que no seguirà Yamaha les pròximes temporades.
Gràcies, Sílvia. Nosaltres d'aquí a uns minuts parlem dels Perseids, d'aquests meteorits que pots veure major mesura aquesta nit, això sí, si pots, allunya't de les grans ciutats, de les grans concentracions de llum, perquè és la millor manera de veure-ho, i sobretot, això ja no depèn de tu, doncs que no estigui nuvolat, però les condicions de lluna ho permetran. En parlarem ara tot seguit amb el Ramon Drudis, aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en todos los productos Skip.
Te llevas 2 y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll...
I degut a l'èxit, escolta, que us va agradar això de seure'ns i pensar en aquestes xifres tan grans de l'astronomia, que heu enviat missatges, que us ha agradat aquest tema de l'astronomia, doncs ja vam dir que ho faríem, evidentment. La setmana passada vam dir, tornarem a convidar el Ramon Drudis perquè ens parli d'un altre aspecte de l'astronomia, però que a més es barreja amb una tradició popular molt extensa des de fa molts anys, i és aquesta caiguda de meteorits, pluja de meteorits, els perseids, o no sé com li dius tu. El Ramon Drudis és enginyer, és divulgador de la ciència astronòmica. El trobeu a totastronomia.com, xarxes socials, i també el podeu buscar amb ell, Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, per a tu i a tots els escoltants.
Ja vam dir que parlaríem justament d'això, d'aquesta pluja de meteorits, dels perseids. Escolta, et volia preguntar, com a curiositat, tu recordes la primera vegada que un agost, una nit d'agost, et vas posar a mirar el cel i a veure les estrelles fugaces, aquestes que diem, els meteorits?
Bueno, no ho recordo exactament, perquè primer ho vaig fer de forma informal, no?
Clar.
Però després, pues, bueno, ja fa alguns anys que, bueno, ja m'he dedicat, és a dir, després ja em tumbo amb una tombona, tinc, pues, alguna gaveta al costat,
home, i tant.
Algun refresc, etcètera, no? I aleshores ja em poso a mirar-ho, inclús comptabilitzar-ho, saber exactament d'on surten.
Mare de Déu.
Però això ja fa menys temps, no?, que ho estic fent.
Clar.
No?
Això que ens apuntaves té importància, perquè no us penseu que això és arribar i ja està. O sigui, mira, m'hi poso a mirar el cel i en un minut ja... No, pot ser que en aquell moment costi de veure'n més, els ulls també se'ns han d'acostumar, i per tant jo crec que és una activitat que hem de fer amb calma, amb calma.
Això que dius és pura realitat, perquè no hem de tindre neguit a veure'ls, eh? Això és per persones que tinguin una mica de paciència.
Clar.
Per veure'ls, eh? I per tant no podem estar allà mirant al cel durant 5 minuts i dir, bueno, no hi visc cap. No, sí, no
funciona.
Hem de tindre una mica de paciència, i estar-hi pues una hora o dues hores, no?
Clar.
O tres, no?
Clar.
Mirant-ho, però això sí, molt còmode, eh? Si no ho aguantem. Eh?
Escolteu, a més és una activitat que la podeu fer o sols o acompanyats, com us sentiu més còmodes. Escolta, hi ha qui prefereix, escolta, jo estic sol aquí mirant l'eternitat o el que sigui, i hi ha gent que diu, prefereixo estar en grup, com vulgueu. Això cadascú trie. Anem a posar-nos en matèria, Ramon, perquè clar, estem parlant d'això, dels meteorits, d'aquestes històries. Això, la nit més potent, la nit més fàcil de veure ho és aquesta propera nit, del 12 al 13 d'agost, però què és el que estem veient? És a dir, què és el que passa?
Mira, això és un, de fet se diu pluja d'estrelles, però no és pluja, és una pluja que no mulla,
sí.
I tampoc són estrelles, eh? I tampoc, ja et dic, no podem dir pluja. Això es tracta de les partícules que ha deixat un cometa, no?
Mm-hmm.
Que es va descobrir el 1862, no? I que passa cada 135 anys a prop nostre.
Ah.
Al aproximar-se al Sol, aquest cometa té un cos gelat, no? Sublima el seu gel. Sublima vol dir que passa de sòlid a gas directament, sense passar per aigua, no? Per l'escalfor del sol, no? I es forma, doncs, la cua. Per això es converteix en cometa, no?
Mm.
Que està feta de gas i pols, eh? Però aquest pols queda a la seva trajectòria, encara que el cometa hagi marxat ja, no? Queda ja, no? Orbitant. I quan la Terra passa per aquest eixam de partícules de pols i sorra, travessen l'atmosfera terrestre a una gran velocitat i per la fricció, quan entren a l'atmosfera, per la fricció es tornen incandescents, deixant una traça de llum anomenada de forma incorrecta estrella fugaç, no?
Però realment
es tracta d'un meteor produït per la fricció d'aquestes partícules amb l'aire, no?
Ramon, som nosaltres
un gran desordre.
Però som nosaltres qui els atropellem, per entendre'ns.
Sí, som nosaltres els que els atropellem.
Bueno, quan dic nosaltres vull dir la Terra, és la Terra la que passa per on estan tots aquests fragments.
Sí. Ah. I la Terra passa per aquesta zona sempre pues, sobre el 10, l'11, el 12, el 13 d'agost, no?
Que per cert, la Terra va ràpid. A quina velocitat va la Terra?
Bueno, la Terra viatja al voltant del Sol a 107.000 quilòmetres per hora.
Ah, per això, que clar, venim ràpid. Sí. Per això dit, els atropellem. Bueno, els atropellem, sí, ja m'enteneu, estan allí, nosaltres passem, i clar, això és cíclic. Passa, això el que dèiem, la nit del 12 al 13 d'agost, algun
correcte,
any pot anar unes hores més amunt, més avall.
Sí.
Suposo que no és difícil que es doni la possibilitat de que algun no s'acabi de desintegrar l'atmosfera, no? Això quasi ho podem assegurar que pràcticament tots, que no en caurà cap a terra.
No, a més és que hem de tindre en compte que el que veiem, que fa aquell flash de llum, no? De forma ràpida, no? Que desapareix, apareix i desapareix de seguit, no? Hem d'estar molt al tanto de veure'ls. Aleshores, són grans de sorra, són petits com grans de sorra.
Imagina't.
Per tant, és una cosa minúscula, no? I si peguem un de molt gran, pues, lògicament, en lloc de grans de sorra, serà una mica més gran, no?
Sí.
Però la majoria són com grans de sorra que fan aquest aspetec de llum quan entren a l'atmosfera i per ficció es tornen incandescents.
Ramon,
per tant, no hem de tindre por d'això.
Clar, al cel ens hem d'encarar a qualsevol lloc del cel, o hi ha algun lloc que sigui més propici de veure'n que d'altres?
Bueno, aquests meteors que s'anomenen meteors dels Perseids, se diu Perseids, aquests meteors perquè surten d'un lloc, d'una constel·lació que es diu la constel·lació de Perseu, no?
Vale.
Per això es diu Perseids, eh? Però, per fer fàcil el tema pels nostres escoltants, aleshores només es tracta de que es posen panxa a l'aire d'una forma còmoda, asseguts, amb una tombona, amb una maca, en fi, amb una cadira abatible, aleshores mirant cap dalt i cap a damunt dels seus caps.
I ja està.
Per tant, que tinguin un cel ben fosc, sí, a més a més, sí. aquest 12 al 13, aquesta nit del 12 al 13, és quart creixent, comença el quart creixent, per tant, a partir de la mitjanit, que és quan s'ha de mirar aquests perseits, doncs no tindrem lluna al cel, per tant, no tindrem contaminació lumínica de la lluna. Uh-huh. Per tant, només han de tindre en compte si no hi ha núvols i que, lògicament, pues, doncs, clar, apartar-nos de ciutats,
sí, sí,
de pobles, que no hi hagi contaminació lumínica. Lo cel ha de ser, com més fosc, millor. Com més fosc és, més meteors veurem.
És que tot el que té a veure amb l'observació astronòmica, ja sabeu que les grans ciutats són enemigues. A Lleida, ja saps que, bueno, a nivell de tot Catalunya, a Lleida, a la zona d'Àger, tenim un observatori que, a més, aquella zona està considerada com cel Starlight, que vol dir que compleix com a mínim la foscor, és a dir, que no arriba la contaminació lumínica de les grans ciutats, però és que cada vegada costa més de trobar-ne d'aquests punts, és curiós, vull dir, ho il·luminem tot, l'ésser humà.
Sí, allà, doncs, l'Àger, lògicament, tenen un cel, bueno, que està qualificat com un cel molt fosc, no?, d'aquesta categoria, però els perseits nosaltres els podem veure des de qualsevol lloc.
Anava a dir, els podem veure a simple vista, no ens fa falta cap aparell?
No, al contrari, vull dir, si mirem per un telescopi i ho mirem amb prismàtics, no en veurem cap, no?
Clar, això serà molt difícil.
Serà molt difícil. Únicament necessitem la nostra vista, i això sí, abans de començar-los a mirar, està doncs, un quart d'hora a les fosques, perquè la nostra pupil·la es dilata al màxim i tindre la màxima visibilitat possible, no?
El mòbil a la butxaca, sisplau, que això li fa molt mal als ulls. El mòbil a la butxaca no el traieu per a res, ni per escriure un missatge. No, perquè si no hem de tornar a començar l'adaptació dels ulls. Per acabar, Ramon, que hi ha al darrere de demanar un desig si veus una estrella la primera de la nit, funciona o no va, això?
Bueno, això és una llegenda, no?
Vaja, home, si m'haguessis dit que sí que funciona, jo encantat. O sigui que, bueno, això és una llegenda, que sí, això deu venir de lluny, ja.
Sí, bueno, això es diu, no?, perquè, ja et dic, forma part de la llegenda, no?, i cada any surt aquest tema, no?, que es pensava abans de que, doncs, al veure el primer meteor es demana un desig, no?, ja que se'l relaciona doncs, amb la sort de veure'l, no? Perquè no
clar,
tothom el veu, no? Degut a que es desplacen molt ràpidament. Abans d'això es tractava doncs, d'una cosa màgica, no? I relacionava doncs, a la fortuna. I aquest fet esotèric, s'ha transmès doncs, de generació en generació. Tot això dels desitjos, cal desterrar-ho ja, per sempre més.
Bueno, però escolta, que si la gent en vol demanar un, escolta, demana. No tingueu masses esperances, de totes maneres, però mira, per demanar.
Sí, però després s'ha de treballar molt perquè s'aconsegueix.
Oh, clar. No és mirar només l'estrella.
Si no treballa molt, no s'aconsegueix, eh? I que ningú demani diners perquè els diners no es aconsegueixen.
No, això no ho dona, això tampoc.
I la salut, com a molt, doncs...
I la salut també, sí, però la podem demanar, però ens hem de cuidar, eh? Ens hem de cuidar.
De totes formes, ja que em dones l'oportunitat, Ricard, jo sóc de l'opinió que cal canviar les coses, no? Suposadament màgiques,
Sí.
Ensenyar, sobretot, a les noves generacions, doncs, a utilitzar, no?, la llum de la raó i desfer, doncs, la foscor de les supersticions, no? Hem de posar ja, al segle XXI, hem de posar, doncs, en valor el coneixement científic
i
el coneixement racional, no?
Sí, senyor.
Això cal que ho tinguem molt en compte.
Sí, senyor. Doncs, escolteu, aquesta nit del 12 al 13 d'agost, doncs, mira, si no tenies plan, ja en tens. Et poses tranquil i observar. Hem parlat de les Perseides, que és un fenomen astronòmic que ens visita o que passa cada agost, cada any, i que de moment, durant molts més anys. Ens ho ha explicat el Ramon Drudis, ja saps que el trobes a totastronomia.com, a les xarxes socials, ell és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon, que ha estat un plaer, gràcies.
Doncs gràcies a tu, molt bona observació dels meteors dels Perseids per a tothom, i si podem veure-ho en companyia de la persona que estimem al costat, doncs ja és una activitat fantàstica, eh?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Cataluña y Andorra.
Si entras y sales del sobrepeso con cierta facilidad y quieres que no suceda, tienes que plantearte algo diferente además de hacer algunos cambios. Desde hace 25 años trato el exceso de peso de forma global, preocupándome sus causas y la calidad con la que se pierden los kilos. Por eso nuestros resultados son tan importantes. Llámanos.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Navega, aléjate de las multitudes y disfruta a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Es fácil y muy sencillo. Lanchas, veleros, catamaranes, alquila un barco en España o en cualquier parte del mundo con solo unos clics en clickandboat.com, la plataforma líder en alquiler de barcos online.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas, apúrame.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'ha saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿me entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tens que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Llega a Barcelona el musical Michael's Legacy del 2 al 5 de septiembre en la Sala Barts. Un musical de gran formato con 15 personas en escena. Entre ellos 8 bailarines, 2 cantantes, el imitador de Michael y 4 músicos de la banda. Ahora, gracias al bonus cultura del Ayuntamiento de Barcelona, puedes disfrutar de un descuento automático en su web de 4,5 euros. Michael's Legacy, Barcelona, del 2 al 5 de septiembre en la Sala Barts. Compra tus entradas en salabarts.cat.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder? En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, gracias por hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by...
Salut i nutrició, nutrició i salut. En parlem cada dia amb el doctor Cristian Didier, investigador i docent, nutricionista titulat, especialista en diabetes i malalties metabòliques i, a més, especialista en l'activitat esportiva i és expert en trastorns de la conducta alimentària i malalties psiquiàtriques. El trobeu a disantanutricion.es. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Venga, que no damos tregua. Ayer hablamos de la carne, hoy vamos a hablar del pescado, porque es verdad que cuando te dicen aquello de, bueno, la carne y tal, bueno, pues el pescado, que eso sí que es bueno, eso sí que tal y cual. Bueno, el pescado también tiene sus problemas de sostenibilidad, tiene sus problemas también de adopción dentro de la dieta, sobre todo en los más pequeños. Yo no lo entiendo nunca. Yo recuerdo de pequeño que te costaba mucho comer pescado. Oye, de mayor lo como sin problemas, pero cuando eres pequeño cuesta. Supongo que también, no sé si es un problema ya de sociedad o qué, o no sé por qué, pero bueno, vamos a hablar del pescado. Nutricionalmente hablando, Cristian, ¿es importante también tenerlo en la dieta?
Bueno, el pescado es de los que nosotros los nutricionistas y la sociedad hemos estado pues impulsando a todo el mundo a comer pescado, porque el pescado nutricionalmente es diferente a la ternera, ¿no? Mm. Las proteínas son también, es muy buena fuente de proteínas, pero el tipo de grasa que tiene el pescado es diferente al tipo de grasa que tiene la carne roja, por ejemplo, incluso la carne blanca. El tipo de grasa es una grasa poliinsaturada, es una grasa diferente. Es esas grasas que entendemos como buenas, vamos a decirla, no son grasas tan saturadas. Y el perfil nutricional que tiene el pescado es diferente a los productos animales en general, ¿vale? Es un perfil nutricional diferente, por eso le damos tanta importancia y tanto hincapié, ¿no?
Claro.
Las grasas saturadas al paladar, las grasas saturadas son las que encontramos, por ejemplo, en la mantequilla, en la carne roja, en el pollo, por ejemplo, en la piel del pollo. Esa grasa que entendemos como mala, entre comillas, porque la comemos en exceso, ¿no? Pero esa grasa tiene en el paladar un sabor muy especial, es un sabor mantequilloso, ¿no? Digamos, muy envolvente en el paladar, y la grasa poliinsaturada tiene un sabor diferente. No es tan envolvente, no es tan potente, pero sí que tiene un sabor un poquito más, digamos, los que nos escuchan que intenten pensar la diferencia que tienen cuando comen una sardina. Ese sabor que tiene un poquito más afilado es diferente, en cambio el sabor de la mantequilla es un sabor mucho más envolvente, es diferente.
Claro.
Entonces, en el paladar de los niños es diferente,
claro,
y normalmente gusta menos. Y ahí viene por aquí el tema de que no. También hay unas cuestiones sociales, antropológicas también, de cuando un niño se come un pescado, cuidado que no se ahogue, cuidado con la espina, cuidado, claro. Ya creces con un miedo, claro, cuando tú comes un filete de pollo ya se lo puede comer de todas las maneras.
Claro.
Pero también hay de hecho, hay tanto que yo tengo muchos pacientes adultos, yo solo como pescado si no tiene espinas. Claro, ya tenemos un problema, porque todos los pescados tienen espinas. Entonces,
claro.
Entonces, ¿qué decirte?
Hombre, es más cómodo, claro.
Y ahora solamente hace falta hacer un pescado transgénico para que no tenga espinas. Y no te extrañe, porque has visto, ¿no?, que estamos fabricando filetes sintéticos en el laboratorio,
sí,
para sustituir la producción de carne animal.
Claro.
O sea, no te extrañe. Pero bueno, quiero decirte que el tema está ahí también, ¿no?, desde el punto de vista social y antropológico. Pero sí que es verdad que el sabor es diferente. Muy potente, se recomienda ahora mismo 2, 3 veces, 4 veces a la semana pescado. Se recomienda ya pescado blanco y pescado azul. El pescado azul se recomienda también que intentemos utilizar pescados azules pequeños, tipo sardina, boquerón, anchoa, tipo lubina, tipo dorada, ¿vale? Los más grandes ya no se recomiendan tanto porque tienen mucho mercurio en sus músculos, digamos, y entonces el mercurio es tóxico para el humano. Pero entonces aparece la variable que hablamos la otra semana.
Venga.
Que también estamos retocando la ecuación porque tenemos un problema muy grave con el pescado, Ricardo, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los océanos.
Es que el ser humano es depredador, fíjate, ¿eh? Es que donde vamos lo consumimos todo.
Pero es que no tiene que ver con... Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es que tiene que ver con la exageración,
sí,
que tenemos nosotros con las cuestiones. Porque, claro, el productor dice, me estás pidiendo cada vez más pescado, pues yo lo tengo que buscar en alguna manera. Entonces, deforestamos todos los océanos y entonces se calcula, el último estudio que hubo, se calcula, quizá me equivoco, pero en el 2040, o sea, dentro de 20 años, que es muy poco, habrá más plástico en el mar que pescados.
Joder. Bueno, o sea, es que no sé cuál es el ritmo del pescado, si baja, pero el ritmo de entrada de plástico en los océanos es alarmante, ¿eh? Es alarmante.
Claro, pero es que es imposible que pare la entrada de plástico cuando, bueno, hay un dato importante que yo no voy a decir el número porque no me acuerdo, pero un dato importante de todas las redes que se quedan en el mar después de la pesca... Porque es el mayor productor de plástico de los mares.
Vaya.
Luego, cuando tú compras un filete de pescado y te viene en una bandeja de plástico, envuelto con plástico y en una bolsa de plástico,
sí, sí,
es imposible que no llegue el plástico al mar. Claro, claro. O sea, es que no puede ser. Porque todo eso, ¿dónde va a parar? ¿Me sigues con esto?
Teóricamente en el contenedor de plásticos. Teóricamente. Pero a la hora de la verdad ya sabes.
Claro, pero ahí está el tema. Entonces, tenemos un problema muy importante. O sea, al punto de que sabemos que tenemos especies de peces que se ha extinguido el 80% de la población. Es decir, hace 10 años teníamos una población X y ahora tenemos el 80% menos de esa población.
Sí, 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 sí.
En muy poco tiempo. Entonces, entonces en la ecuación de cuántas veces a la semana vamos a tener que empezar a tener en cuenta la salud, porque claro, todo esto se suma a que estos pescados empiezan a alimentarse de microplásticos, nosotros luego nos comemos estos pescados, tal. Y desde luego, yo no soy, o sea, es que ahora parece que mi discurso va desde el punto de vista vegetarianismo, porque yo todavía no practico el vegetarianismo, nunca lo he practicado. Pero sí que es verdad que no podemos hacer oídos sordos a lo que está pasando.
No, eso está claro. Bueno, haces bien en la aclaración, vull dir, perquè una persona es podria pensar, és que, clar, el Cristian aquest és vegetarià i tal. No ho és, vull dir, ja ho he dit que no ho és, però sí que és veritat que hem de ser conscients de la situació i pot no agradar-nos la situació, i segurament no ens agrada quan te l'expliquen bé, i a vegades allò de, mira, no m'ho expliquis que sense saber-ho vinc millor, però la situació és aquesta, o sigui, el tema planetari és aquest, no hi ha un altre.
Claro, yo soy de los nutricionistas que he defendido la alimentación variada, equilibrada, tú lo sabes, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, yo voy a los congresos, porque ahora, desde el punto de vista científico, pues vamos a congreso, o sea, sales, perdona, con la expresión, ¿estás acojonado?
Sí, sí,
y decir,
sí.
¿Sabes que a partir no me vuelvo a comer un filete en mi vida?
Sí, sí, sí.
Porque es que la realidad está superando la ficción.
No, ens enriem, pero de unido. Hablábamos del pescado azul, pescado blanco. Això la pescaderia us ho dirà. Peix blau. Escolta, què té de peix blau avui? Que sigui fresc, que sigui quilòmetre zero o el més proper possible. Y después, pues lo mismo, para prepararlo, ¿lo podemos hacer solo a la plancha o bien acompañado?
Sí, y luego voy a hablar de un tema también que es muy importante, que es la ración, Ricardo.
Sí.
La ración, sí.
¿Qué es una ración?
De los productos animales, hay una ración que es como estándar. Es decir, ya todos sabemos que nos comemos una dorada, por ejemplo, ¿no? O nos comemos una sepia, o nos comemos, por ejemplo, pues dos filetes de salmón. Porque aquí también podemos interferir un pelín. Porque, ¿y si ponemos una ración más moderada y aumentamos la de verduras y de legumbres y de hortalizas para terminar de estar saciados? Porque tampoco es lo mismo que tú digas, mira, me voy a comer, pues me lo invento, dos filetes de salmón con una rebanada de pan y unos mejillones, por ejemplo. Esto es un plato. Ahora, imagínate que te haces una ensalada variada, con vegetales, con nueces, con tal, y de segundo hacemos uno de los filetes de salmón y una rebanita de pan integral. Es que estás comiendo pescado, estás comiendo un producto animal, pero son platos nutricionalmente muy diferentes y es un plato más sostenible.
Y te aporta todo lo mismo, ¿no?
Te aporta todo lo mismo.
Pues oye, mira.
Porque entonces dices, bueno, es que estoy comiendo menos proteínas porque como un filete menos. Bueno, pues pongamos un poco más de frutos secos. A esa ensalada le ponemos unos cuantos garbanzos por encima. Le ponemos, por ejemplo, pues unos guisantes en lugar del pan, un poquito de guisantes, que ya tienen muchas proteínas. Entonces ponemos, ¿no? Porque esta idea de vamos a ver de dónde sacamos las proteínas, pero siempre de origen animal, dices, pero vamos a ver. Si tenemos unas proteínas en los vegetales, ¿pero por qué tenemos que ir al producto animal? Pues bueno, entonces ponemos un filete más pequeño y no hace falta comprar aquel, ¿cómo se dice?, aquel chuletón de que, bueno, pues hacemos un filete más pequeño y que nunca pasa, que estés deficitario de proteínas, eso es un mito realmente.
Sí, sí, sí.
Porque nunca pasa a los vegetarianos, pero si tienes un poquito para empezar a introducir la sostenibilidad en tu casa, pues bueno, ponemos un poquito más de legumbres, un poquito más de arroz integral, pasta integral, una patata, ¿vale? Que también tiene proteínas.
Fixeu-vos, ¿vale?, que hem de començar a viure de manera sostenible i això ho hem d'aplicar a tots els camps, inclòs el de l'alimentació, però no l'únic, no l'únic, però avui, evidentment, en parlem des de l'àmbit de la nutrició amb el nostre nutricionista, amb el doctor Cristian Didier, que ja sabeu que és expert en trastorns de la conducta alimentària i de les malalties psiquiàtriques, és investigador, docent, i a més, evidentment, nutricionista titulat, especialitat en diabetes, malalties metabòliques i l'activitat esportiva. Els trobes a disantanutrición.es. Cristian, mañana vamos a hablar de un alimento que es el salvavidas, és el auxiliar, el que, si a més teniu petits a casa, mantendreu, el que, menos mal, vamos a hablar de los huevos, ¿vale?
Suerte de los huevos.
Ya verás, hasta mañana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta me ha organizado una escapada en primera línea de mar.
¿Dónde?
En Le Méridien Ra, en el paseo marítimo de Calafell. Hotel Le Méridien Ra. La vida se disfruta más a pie de playa.
Enriqueta, empecé tu plan y ya llevo perdidos 4,5 kilos. Uf, rapidísimo. Y tengo más energía, mi intestino está súper regulado y eso anima muchísimo. Ni siquiera llevo 2 semanas. Mi marido quiere hacerlo también, ¿puede?
Pues ahora es un buen momento para hacer el plan 1-2-3 y prepararse para perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña drenantes.
Eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de una talla.
Semana 2, sobres de naranja, pura fibra y prebióticos.
Regulas tu metabolismo y pierdes hasta 3 kilos.
Y semana 3, cápsulas captagrasas saciantes.
Llámame 650-51-52-53. No son batidos, sin pasar hambre, con registro sanitario, apto para todos y sin gastos de envío. Llámame 650-51-52-53 y hoy una sensacional oferta. Te regalo
el tratamiento detox más gel caliente, masajeador adelgazante, celulítico y destructor de grasa gratis con tu plan 1-2-3. Llama ya al 650-51-52-53.
Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
I fa uns dies es van presentar les xifres de matriculacions de vehicles arreu de l'estat espanyol, concretament també després hem mirat les de Catalunya i les quatre províncies de Catalunya, i la veritat és que el mes de juliol no ha deixat gaire bon gust de boca. La veritat és que les matriculacions han baixat concretament un 36%, el darrer any, és a dir, les dades d'aquest juliol respecte al juliol de l'any passat. Mira, per parlar de tot plegat, i no només de les xifres de matriculació, sinó de l'estat del vehicle, d'aquestes decisions d'Europa del 2035, de l'elèctric, de tot plegat, avui ens acompanya el Raúl Morales, que és el director de comunicació de Faconauto, que és la patronal que integra les associacions de concessionaris oficials de les marques de vehicles i de maquinària agrícola presents al mercat espanyol. Raúl, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que las cifras de matriculación sí que es verdad que arrojan un julio que ha sido malo. No lo podemos llamar de otra manera, ¿verdad?
No se puede maquillar el resultado ni el adjetivo. 38.000 matriculaciones en el canal de particulares, que es el que tienen los concesionarios, es prácticamente decir que el mercado no ha desaparecido, pero casi es una cifra muy baja, muy preocupante, muy baja además no solamente en relación a las cifras de 2020, sino incluso a las cifras de 2019, que ya fue un año muy malo, julio de 2019, pues bien, estamos un 40% por debajo de esas cifras, con lo cual el mes ha sido catastrófico.
Claro, supongo que es difícil encontrar, bueno, es difícil y seguramente no es debido a una sola cosa, pero sí que hay factores. Supongo que la pandemia evidentemente afecta, la incertidumbre económica, pero no sé si tenéis identificados otros factores que pueden afectar a este nivel de ventas.
Sí, nosotros venimos diciendo que se juntan tres o cuatro cosas que explican este bajísimo nivel de ventas. Por un lado, evidentemente, la crisis económica derivada de la pandemia, esto es así. La confianza del consumidor está creciendo, pero no se está notando en la venta de coches. Otros sectores relevantes de la economía parece que van remontando el vuelo, pero nosotros no, estamos en lo peor de la crisis. Y a esta crisis económica se une otro dato muy importante, la crisis de los microchips, que si no conoce la audiencia, está produciendo que las fábricas de vehículos no produzcan suficientes coches, y eso se está traduciendo también en que los concesionarios de algunas redes, de algunas marcas, de muchas marcas, tienen problemas de stock, con lo cual no pueden matricular esos vehículos. Esto es un problema muy acuciante, ha sido muy acuciante en mes de junio y julio, tenemos meses por delante en el que va a afectar a las matriculaciones. Y un tercer punto muy importante que se empieza de nuevo a notar, se notaba antes de la pandemia, pero vuelve con mucha fuerza, es esa incertidumbre, esa inseguridad que siente el comprador a la hora de ir a comprar su coche y a la hora de elegir la tecnología para su vehículo, porque eso está desmotivando a muchísimos compradores.
Supongo que la comunicación de Europa con lo del año 2035 y la 2035 y la prohibición de venta de cualquier vehículo con motor de combustión, pues no ayuda.
Bueno, no viene ayudando desde hace tiempo, porque estos anuncios se han ido sucediendo en los últimos años. Cada vez las exigencias son mayores y cada vez esa transición al vehículo eléctrico se antepone en el tiempo. No ayuda, pero realmente nosotros lo que decimos, estando de acuerdo en el fin, que es la descarbonización de la movilidad, lo que nosotros decimos es que hay que tener en cuenta las tecnologías actuales de combustión para llegar todos juntos a esa electrificación de la movilidad. De aquí a 10 años se van a vender 12 millones de coches más o menos, pues bien, 10 millones van a ser de combustión todavía. Con lo cual, consideramos que un mensaje de tranquilidad para los compradores, para que puedan acceder a esos vehículos de combustión, que son las tecnologías actuales, supondría primero seguridad de cara al comprador, pero también supondría un poco de sector que lo está pasando realmente mal antes de tiempo.
Claro. Una situación práctica, Raúl. Si una persona que nos está escuchando ahora necesita comprarse coche nuevo, estamos en 2021, supongo que el mensaje es que se compre lo que más se adapte a sus necesidades. Puede ser eléctrico, híbrido, de diésel, que los modernos la verdad es que se ajustan a la normativa, o de gasolina, ¿verdad?
Totalmente. En 2035 es la fecha que ha marcado de la Comisión Europea para que se dejen de comercializar vehículos de combustión. Son 14 años. En 14 años un coche ya está más que ya amortizado. Pero lo bueno es que ahora mismo los compradores pueden acceder a cualquier tecnología. Nunca un comprador ha tenido tanta tecnología a su disposición para resolver su movilidad. Claro. Y desde luego los coches de combustión, entre los que incluimos los híbridos, pues no hay que descartarlos ni muchísimo menos.
Estamos hablando con Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. El tema del coche eléctrico, Raúl, evidentemente ya viene de lejos, ya hace años, ya vemos ahora coches eléctricos corriendo por nuestras calles. Hace 5 años pues era raro, ¿no? Veías uno y te girabas. Hoy en día empieza a ser más normal ver de vez en cuando un coche eléctrico. Lo que pasa es que para dar el paso, esto lo digo yo y tú me dices si estoy equivocado o no, para que una persona dé el paso de pasarse a la movilidad eléctrica, primero tiene que haber o se tiene que solucionar el tema de la recarga, no solo ya los puntos de recarga, sino también la velocidad de recarga y la autonomía, y después la oferta y los precios, ¿no? Hoy en día un coche eléctrico respecto a su homólogo en potencia y en acabados, respecto a su homólogo en gasolina y en diésel, pues es bastante más caro. No sé si las marcas lo contemplan también para ir bajando precios, o van a empezar a producir también coche eléctrico de gama más baja. No sé qué nos espera estos próximos años.
Bueno, nos espera una transición que va a ser más lenta, pensamos, de lo que quiere, por ejemplo, la Comisión Europea o el propio gobierno. va a ser unos años donde va a tener que convivir ese coche eléctrico con los vehículos de combustión, como he dicho antes, y efectivamente los dos grandes problemas que tiene actualmente la llegada del vehículo eléctrico es esos puntos de recarga, sobre todo. Hace un par de semanas presentábamos con ANFAC un mapa de lo que tendría que ser la red de recarga de vehículo eléctrico en España. En 2030 tendría que haber 340.000 puntos de recarga de uso público en nuestro país para que realmente el coche eléctrico fuera una realidad. Estamos hablando de que hoy en día hay 11.500 puntos, es decir, tenemos mucho camino por recorrer.
O sea, hoy en día tenemos 11.000 y estimáis que tiene que haber prácticamente 340.000 en 9 años.
Más. 30 veces más en 2030. Es decir, hemos mejorado, estamos dando pasos en la buena dirección, pero tenemos que mejorar muchísimo más si queremos realmente que el vehículo eléctrico sea una realidad. Los puntos de carga, esto es indudable, pero otra cosa muy importante es que la mayor parte de la población española a día de hoy no puede acceder a un vehículo eléctrico porque está fuera de sus posibilidades. Claro. A nivel económico. Uh-huh. Esto también va a cambiar, esto es indudable, porque cada vez hay más vehículos, más modelos eléctricos, cada vez se producen más y cada vez son más baratos de producir, sobre todo por la parte de la batería. Uh-huh. Y con lo cual esto es salvable. Pero a día de hoy no se dan las condiciones para que el vehículo eléctrico sea una realidad, y si queremos que sea una realidad hay que dar pasos en firme y sin mucha dilación.
Ahora hablábamos de los 340.000 puntos de recarga. A Cataluña le tocarían un poco más de 53.000 y hay muchísimos menos, pero muchísimos menos, con lo cual, bueno, no sé si hay previsto también la reconversión o adaptación de gasolineras a electrolineras, puntos extra. En las ciudades se va a tener que cambiar mucho el panorama para poder recargar de manera fácil. Es todo un reto y son 9 años que pasan volando.
Bueno, sí, pasan volando. Esto es un reto, es un reto que además se necesita la colaboración público-privada. Es un reto que va a costar mucho dinero, porque nosotros hemos estipulado con ANFAC que van a ser más de 5.000 millones de euros de inversión lo que se necesita para llegar a esos 340.000 puntos de recarga. Esos 340.000 puntos de recarga tienen que hacerse a través de un proceso en el que haya un compromiso real, un compromiso país para la instalación de esos puntos de recarga, si queremos que sea una realidad. Y también, si queremos que sea una realidad, tiene que ser más sencillo la instalación de esos puntos de recarga, porque actualmente las trabas burocráticas dificultan también que se acelere la instalación de esos puntos de recarga. Claro. De uso público.
Y ya para acabar, y esto es difícil, pero ¿qué esperáis de los próximos meses?
Bueno, nosotros preveíamos un segundo semestre donde estábamos hablando ya de una recuperación franca del mercado. Después de un primer semestre, básicamente nos hemos equivocado por esas circunstancias de las que antes hemos hablado. Vamos a vivir un segundo semestre en las articulaciones muy complicado, con un sector muy tensionado. Vamos a acabar el año con menos de 1 millón de matriculaciones, con un canal de particulares, que es el canal de los concesionarios, que es el que más está sufriendo la crisis, y habrá que esperar al año 2022 a ver la recuperación y en qué medida nos recuperamos y a qué velocidad.
Uh-huh. Nos han hablado también Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. Gracias por atendernos.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Queden 2 minuts, ens plantarem a les 2 de la tarda. T'avanço que el Banc de Sang i Teixits ha alertat que aquesta onada de calor podria fer trontollar l'estat actual de les reserves. Per això ha fet una crida a la conscienciació ciutadana per arribar a entre 800 i 1.000 donacions diàries per als tractaments dels malalts. A més, ha apuntat que els contagis de Covid-19 provoquen que moltes cites de les campanyes de donació queden disponibles fins ara. I des del 15 de juliol, 18.900 persones han donat sang a Catalunya, i això ha permès el tractament dels malalts als hospitals. Les plaquetes presents a la sang tenen una durada de 5 dies i per això és important mantenir el ritme diari de donacions. Aquest és el quid de la qüestió, que quan tu dones sang, aquella sang,
no té un llarg període de poder-se emmagatzemar, sinó que s'ha de fer un número de donacions important, però de manera regular. Per tant, si us fa por el tema de la Covid, tranquils, que el banc de sang ho tenen tot pensat, està tot molt més ample, molt més ventilat. Podeu consultar als vostres municipis si hi ha un lloc fix on podeu anar a donar sang, i si no, doncs de tant en quant s'acosten i hi ha campanyes locals. Per tant, donar sang és important, en època de pandèmia encara més, i ara que ve aquesta onada de calor, escolta, si ets donant de sang no et quedis a casa, que segurament on donarà sang estarà ben ventilat i ben climatitzat. Soc el Ricard Álvarez, t'estic acompanyant des de les 12:20 a COPE Catalunya i Andorra. Ara ens plantarem a les 2:20, en 20 minuts arriba l'informatiu regional des dels serveis informatius de COPE Catalunya amb Sergi Tor, i nosaltres demà hi tornem a les 12:20. Recorda que seguim en pandèmia, encara que tinguem onada de calor, per tant, si pots portar la mascareta, mantén les distàncies i tingues sentit comú. Cuida't força, gràcies per estar amb nosaltres. Molta salut, una abraçada i fins demà.